racista. Jo recordo, ara potser parlo de fa molt de temps, però crec que ha anat passant recurrentment quan al Piqué li deien coses en relació amb la seva exparella, la Shakira. Vull dir que aquí no només hi ha hagut odi envers un col·lectiu determinat, que ara està en la diana o en el focus de l'extrema dreta, com poden ser els musulmans o les persones racialitzades o les persones migrants, sinó que també hi ha hagut molts atacs masclistes que també han passat per alt, i no sé si en algun moment es va plantejar activar protocols, perquè jo crec que diferents col·lectius hem estat subjectes d'odi, no?, en els camps de futbol. Jo crec que caldrà veure, en primer lloc, per què no es va aturar el partit, i estic d'acord amb el que deia el conseller, que això és el que hauria d'haver passat segurament, no?, tenint en compte doncs, que aquests protocols estan pensats per això. Em preocupa, perquè crec que no és un incident aïllat ni recent, sinó que s'ha vist en moltes ocasions, moltes vegades, com els camps de futbol han estat àmbits on s'han produït càntics racistes, càntics masclistes, i de fet fins i tot hi ha experts que diuen que històricament aquests àmbits, els àmbits esportius, el terreny de joc, han estat espais de radicalització per una part de la gent, no? Per tant, doncs, són incidents que s'han anat produint al llarg de la història, i a mi el que em sembla greu no és només que això passi i que no s'actuï en conseqüència, sinó que ara, a més a més, hi ha un caldo de cultiu perfecte per difondre discursos i missatges d'odi en contra de determinats col·lectius, perquè els ultres que els difonen se senten bàsicament legitimats i emparats pels relats d'extrema dreta que estan en auge i que guanyen presència més enllà del terreny esportiu, sinó també en parlaments, en tertúlies, en mitjans, en xarxes socials, no? Mm. Vull dir que jo crec que ara mateix, per exemple, és un moment, un caldo de cultiu perfecte perquè això segueixi passant, i el que és greu és que no hi hagi conseqüències.
Mm. Mila.
Jo estic d'acord amb el que diu la Laura. Tot això no ve perquè sí. Hi ha una campanya i hi ha una estratègia per anar ocupant espais públics que fins ara eren bastant reluctants a tot aquest tipus de manifestacions d'extrema dreta. Però, clar, si tenim, com hem vist a les tres últimes eleccions que s'han celebrat a Espanya, un partit d'ultra com és Vox, que està entre el 15 i el 18 i està fregant el 20% dels vots, òbviament tenim un problema gros, perquè aquest és el discurs de fons. És a dir, si Vox pot expressar això en el Parlament, doncs també és fàcil que si tu organitzes una cantada o una manifestació pública en un estadi de futbol, cada vegada més gent consideri que aquest discurs és, diríem, acceptable, és normal, no sóc l'únic que sóc fatxa, tot aquest tipus de plantejaments. I en les aglomeracions de masses és on més això pot visibilitzar-se i tenir més amplificació pública. Jo crec que en aquest cas són importantíssims els protocols. Els protocols han de funcionar des del primer moment. De totes maneres, jo crec que no hem de confondre el debat, i no estaria massa d'acord amb el que en el que s'ha plantejat, de que fins a quin punt es poden expressar idees polítiques o s'han d'expressar idees polítiques, per exemple, vinculades a l'esport, o si el Barça és més que un club, o coses d'aquestes, no? Perquè la llibertat d'expressió i la capacitat de poder expressar idees polítiques ha de ser universal i ha de ser en qualsevol circumstància. Ara, la línia, com diu l'Esther, és la línia és el delicte. La línia és quan tu estàs fent un discurs d'odi, senyalant un determinat col·lectiu i estàs dirigint cap a aquest col·lectiu primer la violència simbòlica i després, moltes vegades, la violència física. Perquè alguns d'aquests energúmens que potser ahir estaven cridant contra amb crits islamofòbics a l'estadi, potser passat demà trobaran una senyora amb un vel o un noi racialitzat que sembla magrebí i li faran una pallissa. Que hi ha una connexió entre la violència simbòlica i després la violència física. Quanta més violència simbòlica, més possibilitats hi ha de que hi hagi violència física real després als carrers.
El problema d'aquesta visió de la Mila que es pot compartir, no?, i que és la que comparteix el nostre sistema penal, que per això parla en el Codi Penal de Delictes d'Odi, és que depèn de cada context, no? Això mateix en un estadi nord-americà, on la llibertat d'expressió té el límit no en els delictes d'odi tal com els hem plantejat nosaltres, sinó en la imminència del perill, permetria que la línia que va entre aquests càntics i el que ara deia, que és que efectivament li doni una pallissa, sigui molt més elàstica. I que, per tant, jo quan deia que ens hem de plantejar si les altres coses es poden dir, no és perquè pensés que no es poden dir, sinó com s'ha convertit al final en una mena de context en el qual qualsevol va allà a expressar coses que no tenen a veure amb els valors del futbol, amb el que significa la competició, amb el que ja significa de negoci i, per tant, de com pot posar en perill els interessos que hi ha a darrere de tot això, perquè no és un esport qualsevol. És a dir, que a mica en mica cadascú anava posant. I al final ha arribat el que, efectivament, nosaltres condemnem perquè està cometent un delicte, no? I era una reflexió sobre fins a quin punt van allà els que ara potser han parats amb altres discursos polítics, però que sempre han anat com a fer una mena de psicoteràpia amb un esport de masses com aquest, on creuen que se senten emparats per aquest anonimat, com una mica fa la xarxa, no? Que permet a la gent, bueno, expressar el pitjor que té a dins de la seva ànima.
Hem d'anar a publicitat, però abans, Laura.
No, que jo penso que justament el límit, i estic molt d'acord amb el que plantejava abans l'Esther, és a dir, ens pot agradar més o menys que hi hagi manifestacions polítiques o discursos que ens poden agradar més o menys o que tenen més o menys bon gust, no? Però jo crec que la línia bàsica són els delictes d'odi o els potencials delictes d'odi, no? Quan bàsicament es fan discursos en contra dels drets humans. És a dir, utilitzar l'estadi per reivindicar la independència de Catalunya, per exemple, hi haurà gent que ho troba molt bé i hi haurà gent que ho troba molt malament, però en cap cas s'està incorrent en un delicte o un potencial delicte d'odi que sí que està passant quan bàsicament s'apunta contra des dels catalans fins a les dones passant pels musulmans. Això sí que són discursos d'odi que atempten contra minories, contra col·lectius minoritzats, i això, evidentment, jo crec que hauria de ser, en tots els casos, no només en l'àmbit esportiu, en tots els casos hauria de ser el límit.
9 i 7 minuts, anem a publicitat, de seguida reprenem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ara amb Lidl Plus, dues porcions de salmó per 6,39. T'estalvies un 16%. I a més, bananes per 1,05 al quilo. T'estalvies un 29%. Lidl, val la pena.
Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida? Hi ha instants en què deixes de buscar perquè ets just on vols ser. Com quan puges a l'Audi A3 Sportback i et fixes en l'acabat Blackline o en els llums Matrix LED i de sobte tot encaixa. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Joan Pera és capaç de qualsevol cosa.
Però vostè qui és?
Jo soy tu padre.
El sogre que jo he contractat s'assembla al George Clooney.
Bueno, tinc dies de tot.
Per aconseguir un paper protagonista.
Oi! Oi, que fots animal.
Embolica que fa fort amb...
La mare que el va matricular!
Un sogre de lloguer. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes amb productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1,29 €. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A veure, ara, aquests dies de Setmana Santa, de què es cou a Catalunya? La gent d'aquesta pendent.
De la Palma i la Mona.
Ah?
Ah, i el Cristian.
Quin Cristian?
L'escrivà.
Ja la tenim aquí. Cristian Escrivà fent presència a l'estudi de Catalunya Ràdio amb dues mones espectaculars. Abraçada, sisplau, abraçada del Cristian i la Maica.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Montserrat Nebrera, la periodista del Crític Laura Aznar, la periodista del País Milagros Pérez Oliva i la directora del diari Ara, Esther Vera.
9 i 10 minuts al matí de Catalunya Ràdio, i el president Salvador Illa acaba de fer una publicació a les xarxes socials sobre l'eutanàsia. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Sí, s'acaba de referir aquesta informació del New York Post, que diu que l'administració Trump investigarà la mort de Noelia del Castillo amb eutanàsia per vulneració de drets humans. Doncs bé, Salvador Illa ha tuitejat que defensaran amb tota la fermesa els i les professionals del nostre sistema sanitari, diu, davant de qualsevol atac malintencionat que vulgui malmetre la seva vàlua i actuació. El president de la Generalitat afegeix que defensaran el dret a una mort digna després d'aprovar un dels marcs legals més avançats i exemplars del món.
És el que diu el president Salvador Illa després d'aquesta notícia que dèiem abans. El New York Post avança que des de l'ambaixada, des del Departament d'Estat, vaja, s'ha demanat a l'ambaixada dels Estats Units a Espanya que investigui l'aplicació de la llei de l'eutanàsia, en aquest cas que tant hem comentat aquí al matí de Catalunya Ràdio. En fi, una altra qüestió que també volíem comentar i la volíem abordar ara a l'hora. El veto als menors de 16 anys per accedir a les xarxes socials té alguna fissura com a mínim en la seva aplicació. Fa 4 mesos que a Austràlia es va aprovar la famosa llei per prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, però, segons una avaluació que ha fet el propi govern, diu que 7 de cada 10 adolescents, 4 mesos després, encara tenen comptes oberts a Instagram, a Facebook, a TikTok o a Snapchat. Joan Vilaplana, també des de la redacció, bon dia.
Bon dia. Com deies, Freddy, els resultats no són els esperats. El govern australià se n'espolsa les responsabilitats i també exculpa pares i els mateixos adolescents, i de fet ha posat la mirada en les companyies tecnològiques. 5 empreses estan sent investigades perquè no compleixen amb aquesta mesura. Són Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube. La comissionada del regulador de seguretat a internet del govern australià, Julie Inman Grant, ho explicava d'aquesta manera.
Estem avaluant què han fet i on s'han quedat curts. Us vull assegurar que si una plataforma no ha fet els passos necessaris per complir amb la llei, prendrem mesures. És el nostre deure i estem compromesos.
Des de l'executiu australià també subratllen que no s'han d'esperar resultats immediats, sinó que és una carrera de fons. I recordem que l'estat espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar a principis de febrer que prohibiria les xarxes socials als menors de 16 anys. Ara el límit està en els 14 i el canvi està encallat al Congrés en fase de tramitació. A França també s'ha legislat en aquest sentit i la normativa d'entrar en vigor a finals d'any, però per als menors de 15 anys.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta hora podem saludar l'Àngel Peral, que viu a Sydney i és pare de dues adolescents. Àngel, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, estic molt bé, gràcies. Com esteu?
Molt bé, content de parlar amb tu, perquè vam parlar amb tu ja fa uns quants setmanes i tu ja ens venies a dir, no sé si funcionarà aquesta llei del govern australià.
Me'n recordo com si fos ahir. Sí, vam dir, no funcionarà. Els nens estaven buscant xarxes socials alternatives, vam parlar de Lemonade. No han tingut que arribar ni a això, perquè és veritat, parlen del 70%, depèn de quina xarxa social, però és entre el 50 i el 70%. La meva filla, que és menor de 16 anys, encara té accés a totes les xarxes com abans de la prohibició. Llavors, poc ha canviat. L'única cosa és, i ho vam parlar també amb vosaltres, que en cas de dificultats mai, diguéssim, buscarien la culpa en les famílies o en els nens de que perseguirien les grans tecnològiques, i això és el que estan fent. Han obert una investigació a nivell de govern a les 5 xarxes socials que el vostre company ha esmentat. Estan recopilant totes les dades de forma de que amb el temps que ells considerin suficient començaran a perseguir i a portar al jutjat o a aquestes xarxes socials.
Clar, perquè tu deies que la teva filla encara té perfil a les xarxes.
Sí, sí, sí.
El mateix que ja tenia o n'ha hagut d'obrir o li han tancat i n'ha hagut...
El mateix. No. El mateix. El que comenta és companys de l'escola, els que estan afectats, que pot ser pues, això un 30%, la majoria estan afectats en Instagram. I llavors poden tornar a obrir una compte falsa. Hi ha detalls, diguéssim, a la premsa que diuen que diguéssim, quan et pregunten quina edat tens, si dius que tens 14, et diuen estàs segur, et diuen 15, estàs segur, i fins que arribes als 16 o als 17, ok, llavors ja et deixem fer la compta, cosa que és inacceptable, i tots aquests detalls són els que el govern està dient que les tecnològiques no estan fent la feina suficient per discriminar o per diferenciar qui té 16 anys o qui no en té. Llavors és el punt d'entrada.
Clar, perquè en teoria la llei aquesta, ara ho comentarem, però la llei aquesta, ja ho vam comentar en el seu dia, la idea era que això no funcionés com funciona fins ara, que és allò, tens més de 18 anys? Sí, vinga, endavant. No, que hi hagués algun tipus de verificació. I això, pel que dius tu, és el que no s'està fent de cap de les maneres.
Sí, diguéssim, no s'està fent amb el nivell que s'hauria d'estar fent.
Que s'hauria de fer.
Llavors... que s'hauria de fer. Llavors ara, pues, a mi els australians són bona gent, però tenen un límit com a tots els països, i si ho tenen que portar a tribunals, pues, ho acabaran portant.
Àngel, a marge d'això, quina sensació hi ha a Austràlia? És a dir, una mica el que comenta el govern, la gent es creu de dir, bueno, és que això tot just acaba de començar, això n'hi ha per dies, o hi ha una certa sensació de dir, és que això és imparable, no hi ha manera de parar-ho, sobretot pels que sou pares, clar.
Crec que hi ha una sensació, a veure, jo t'ho parlava de l'entorn en el qual, en qual em moc... Primer, una sensació de tranquil·litat. Sembla que se li està traient importància, o no se li dona tanta importància. Els nens entenen que això estarà regulat i té un procés, i bueno, pues, tardarà una mica més o menys, però al final el 30% anirà al 50%, al 70%, i al final pues, quedarà regulat. Si ho vam parlar quan vaig venir a l'estudi, vam dir no funcionarà, diguéssim, tal com s'ha plantejat, però és un primer pas per tenir una trajectòria cap a un sistema que està regulat i que permet, diguéssim, defensar els menors i tenir les famílies amb millors condicions en el tema de les xarxes socials.
Àngel, moltíssimes gràcies una vegada més, perquè ens en serveixes de guia per aquesta llei que s'ha aprovat a Austràlia. Mil gràcies.
Quan vulgueu, una abraçada i bon dia a Catalunya.
Moltes gràcies i bon dia. Abraçada forta, Àngel. L'Àngel que viu a Sydney i és pare de dues adolescents i veu en primera persona l'aplicació o la nova aplicació d'aquesta llei. Jordi Selles, director de l'Ideal. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Freddy.
Aviam, la llei aquesta ja la vam comentar amb tu en el seu dia, era molt explícita i posava tota la càrrega, com ara en deia l'Àngel, en les plataformes. Sou vosaltres les que heu de controlar que els menors d'edat no hi entrin. Ho heu de fer complir, si no us caran multes. Doncs no ho estan fent. Ja ho havies anticipat tu, de fet, això.
Sí, el dia que va sortir ja vam parlar de... que això és el principi. És el principi d'un procés que ha de ser molt més llarg. Això és com quan van començar, recordo que devia ser a meitat dels 90, a dir, escolta'm, per anar amb moto, per anar amb el ciclomotor, millor posar-se casc, saps? I no en portàvem de casc. És que no en portàvem als anys 90 de casc, el ciclomotor, no? I llavors, de cop i volta, van començar a haver-hi unes lleis i la gent es va començar a posar casc i avui és que et poses el casc per anar amb patinet. Aleshores... El mateix amb el tabac, no? Els típics nens que fumaven al pati de l'institut. Ja m'entens, 14, sí, sí. 15, 16 anys, no? Aleshores, està prohibidíssim el tabac i menys a menors, no?
Home, i l'anunciaven. És a dir, hi havia anuncis amb dibuixos animats, que això són d'aquestes coses, per això hi ha aquesta comparació que deies tu ara, sí, sí.
Exactament, i l'altre dia parlàvem d'aquells anuncis de finals del 19, principis del 20, de prengui pastilles de cocaïna que van molt bé per al mal de dents. Aleshores, vull dir que... Tot requereix un procés, i el primer pas és adonar-nos-en. El primer pas és com a societat que hi hagi governs que prenguin la iniciativa de dir, escolti'm, això està malament. No és bo per la salut mental dels joves, especialment dels adolescents, que estiguin tantes hores subjectes a continguts que tenen com a base un algoritme que l'única cosa que busca és que continuïn més hores mirant aquests continguts. Aleshores, això és una senyal d'alerta que tots sabíem i que evidentment en portem parlant anys, però que quan es visibilitza en forma de lleis, es visibilitza en forma de, diguem-ne, campanyes públiques, jo faig el símil del casc i la moto als anys 90, però és que és això, sí, sí. O sigui, arribarà un dia en el qual això serà tan evident del nostre, diguem-ne, dia a dia quan tinguem nens adolescents que ja no passarà i ens semblarà una bogeria d'aquí uns anys quan diem, hosti, recordes aquells nens que amb 10 i 12 anys tenien un perfil d'Instagram? Però avui no, perquè estem en la fase inicial de tot plegat. Com es fa per controlar això? Doncs és dificilíssim. Hi ha eines, però és dificilíssim.
Clar, jo, no és per veure el got mig ple, però quan llegia aquesta notícia, 7 de cada 10 comptes continuen oberts, i pensava, bueno, n'han tancat 3 de cada 10.
N'hi ha 3.
Vull dir que ja no n'hi ha els mateixos que hi havia abans que s'aprovi la llei. Vull dir que és un pas segurament insuficient, però, com deia Jordi, en la direcció... no sé si correcta, però en la direcció d'un procés que pot ser llarg, clar.
Clar, i a més que... hem de tenir en compte que aquí hi ha un àmbit, diguem-ne, que té a veure amb la privacitat, amb la capacitat de poder ser anònim a les xarxes, que és un dret que hem de poder protegir, també. O sigui, el debat sobre ens hem de controlar a tot arreu és quin és el teu DNI, allò de què posa el teu DNI, és molt perillós, també, perquè al final els espais on hi ha llibertat d'expressió, capacitat per poder dir coses, capacitat per poder fer broma, capacitat per poder tractar temes que no es tracten d'una altra manera. S'ha de poder fer, però alhora s'ha de poder fer amb un respecte, no?, a les altres persones i a les lleis. Per tant, això de tan fàcil de dir posa el teu DNI, escaneja el teu DNI per donar-te d'alta a Instagram o per donar-te d'alta a Facebook, doncs escolti'm, no, jo no vull donar el meu DNI per donar-me d'alta a Instagram, perquè no n'han de fer res del meu DNI aquestes persones. Aleshores, aquesta verificació d'edat documental, els controls parentals, que això els pares i mares ens hem de posar al cap, que hem de saber com funcionen els controls parentals, clar, perquè estan molt ben fets, tant per Android com per Apple, com per Microsoft en el Windows. Les eines d'IA que et permeten des de detectar quines fotos estan pujant i quins continguts, i pot detectar, ja pot obrir alertes de compte que aquesta persona és adolescent. Per tant, no cal demanar el DNI, ni la partida de naixement, ni el llibre de família, perquè a poc es pugui detectar quin tipus d'usuari és aquell i fer llavors les mesures pertinents.
Mila, com ho veus? Ara torno a tu, Jordi, però sí, també saber una mica a veure com ho veuen aquí l'Àgora.
Jo crec que el Jordi ho ha plantejat molt, molt clarament. Aquí la batalla és una batalla amb múltiples fronts, en el que, clar, per una banda, tu, per evitar els danys o els efectes nocius que tenen les noves tecnologies, sobretot les plataformes, aquestes més de comunicació entre persones, per evitar aquests efectes danyins, acabes tenint de recórrer a instruments que acaben també afectant a la llibertat d'expressió, i és bo que hi hagi llibertat d'expressió. El que passa que no crec que sigui el meollo, el fons de la qüestió, no crec que sigui exactament aquest. Jo crec que el primer gran problema que tenim és que hi ha una nova indústria de l'atenció, que se'n diu, que està utilitzant aquestes plataformes per captar, per raons de benefici econòmic. És a dir, aquí el problema no és, ni tan sols el primer problema és el contingut que transmeten aquestes plataformes, sinó el primer problema són els algoritmes que estan dissenyats per fer caixa quan més estona estigui una persona enganxada a la xarxa. I els adolescents, amb aquestes imatges i el TikTok i totes aquestes, diríem, imatges atractives que no paren de passar constantment, i que si els genera el síndrome d'estar perdent-se alguna cosa cada vegada que desconnecten, el primer problema que tenen és l'addicció. Són algoritmes que creen addicció, i des d'aquest punt de vista és molt interessant una última sentència que va haver-hi la setmana passada, que la sentència sí que deia que el problema eren els algoritmes. Per tant, aquí ja no és una qüestió de que els pares vigilin més, de que hi hagi eines de control parental, que és molt important que n'hi hagi, sinó que els algoritmes tenen aquesta capacitat addictiva, especialment en els adolescents, i de la mateixa manera que protegim els adolescents del tabac o d'altres drogues, hem de protegir-los d'aquests algoritmes. Clar. Després ja entraríem en els continguts, perquè els continguts, evidentment, que un nano pugui comunicar-se amb un cosí seu i parlar cada dia i enviar missatges, o amb els seus companys de classe, pot ser positiu. Ara no és positiu que un nen de 8 anys, el primer contacte que tingui amb la idea de sexualitat sigui a través de la pornografia. I, per tant, aquí hi ha el segon problema, que és el problema dels continguts.
No, és que ara, Jordi, ara que la Mila parlava de la sentència, que en vam parlar aquí, d'aquesta sentència de Califòrnia la setmana passada.
Sí.
Clar, a mi és de les coses que trobo més interessants, perquè tu feies la comparació amb el tabac, la Mila també el feia, i va una mica per aquí, no?, de dir, escolti, de la mateixa manera que en un moment determinat es van dir a les tabaqueres, vostès sabien perfectament que la nicotina era addictiva i ho van amagar, ara se'ls està dient, vostès saben perfectament que el Facebook i el scroll infinit és addictiu, i no estan fent res per parar-ho, malgrat, perquè s'han documentat, s'han vist documents interns de totes aquestes empreses, on diuen que ho sabien, que sabien perfectament. Exacte. Que això genera addicció entre els nanos més joves, i que van dir, tirem, perquè això ens va molt bé.
I és que això va en paral·lel, Freddy, amb tota l'acceptació de la salut mental com un àmbit tan natural i tan integrat en la nostra salut com a persones com pot ser-ho la salut de caràcter físic dels nostres òrgans, que quan es deterioren es mostren d'una manera molt més visible que no quan doncs, podem tenir un procés depressiu o un altre procés de caràcter vinculat a la salut mental. Aquest segle XXI i la pandèmia de la Covid va accentuar encara molt més. Això és un segle en el qual la salut mental és un dels àmbits que més ha crescut, sobretot als països occidentals, països desenvolupats, i per tant la salut mental avui i continuarà d'alguna manera augmentant, està considerada o es pot començar a considerar com quan als anys 50-60 es començava a parlar del càncer de pulmó vinculat al tabac. Aleshores, tot és un procés que l'estem fent junts, l'estem fent col·lectivament, n'estem aprenent, i a vegades ens equivocarem i a vegades ho farem bé, però la tendència general és bona. És a dir, la salut mental és important, i per tant, si hi ha algú que com als anys 50 detecten que les grans tabaqueres sabien que allò que feien provocava addicció i que aquella addicció provocava una cosa física, com era malalties tipus càncer de pulmó, si en el segle XXI saben, perquè són conscients, perquè és el que ha demostrat aquest jutjat dels Estats Units, que això que estan fent, aquests algoritmes que estan mirant, provoquen addicció, especialment en els més joves, i està demostrat que aquesta addicció també provoca sistemes de salut, repeteixo, és que una cosa porta a l'altra. O sigui, i el passat ens explica el present. Per tant, anirem cap aquí i és un aprenentatge col·lectiu. L'estem fent alhora, junts. Estem aprenent una nova tecnologia, una nova manera de comunicar, un nou món, i ens estem aprenent nosaltres mateixos com a humans, no?
Esther.
Sí, i alhora som ratolins de laboratori, no? Vull dir que podem sortir molt trasquilats si no ens prenem seriosament que aquesta indústria ha de ser d'alguna manera limitada en els seus beneficis i sobretot en els seus prejudicis sobre la gent. Als Estats Units es compara realment aquesta decisió judicial californiana de la setmana passada amb totes les denúncies de les tabaqueres, no? I si en aquell moment es van posar d'acord 46 denúncies de 46 estats per posar-li una multa a les tabaqueres, que eren de més de 200.000 milions de dòlars, doncs en algun moment potser haurem d'actuar contra Meta i YouTube. I de moment aquesta decisió judicial de decidir que hi havia un tema no només de disseny addictiu, sinó de biaix i que l'escroll infinit i no només els algoritmes, sinó aquest disseny dels algoritmes i l'escroll infinit podien haver perjudicat la salut mental d'aquesta noia de 20 anys, doncs crec que això, si això evoluciona, realment podrem posar algun límit al poder d'aquestes tecnològiques que en aquest moment van contra la salut mental i també, per exemple, contra la premsa.
Laura. Sí, això de la premsa també és un tema interessant.
No, un dia
també no hem de parlar, això.
No haurem de parlar, sí.
A veure, jo tinc molts dubtes sobre la restricció. Enllaçaré bastant amb el que plantejava la Mila perquè em sembla un enfocament interessant. O sigui, jo les restriccions em generen molts dubtes, primer per l'efectivitat i després perquè no sé fins a quin punt estan ben encarades. I m'explico, jo crec que ha d'haver-hi algun tipus de mesures, sobretot pensades pels infants i pels adolescents, perquè està més que demostrat amb estudis que té un impacte sobre la salut mental el consum d'aquestes plataformes. De fet, també segurament el té sobre els adults, no? Perquè tampoc nosaltres, els adults, hem rebut formació i acompanyament sobre com utilitzar aquestes plataformes, no? Que la nostra interacció amb les xarxes sigui segura i no sé, vull dir que sapiguem el que estem fent i fent-ho amb responsabilitat. Per tant, que té un impacte amb la salut mental és evident, que cal algun tipus de restricció és evident. El que passa que quan tu plantejaves, Freddy, aquesta càrrega sobre les plataformes perquè són elles les responsables de no permetre que hi hagi comptes de menors, en aquest cas en els estats, en Austràlia, amb menors de 16 anys, jo crec que aquesta càrrega és limitada perquè s'ha demostrat que hi ha moltes maneres de saltar-se-la, és a dir, hi ha mecanismes molt imaginatius perquè hi hagin persones menors de 16 anys que se les puguin enginyar per saltar-se-les. Per tant, per mi el que és interessant és anar o apuntar al model de negoci d'aquestes plataformes, que això no s'ha qüestionat com a tal. S'ha qüestionat que podran ser sancionades si no es borren o no congelen els comptes de menors. Però mai s'ha posat el focus sobre els elements d'interfície que operen en aquestes plataformes i que manipulen el consum de l'usuari i que fan que l'experiència de l'usuari sigui no només manipulada, sinó que s'enganxi aquests continguts, no? Jo crec que sobre el model de negoci és sobre el qual s'hauria d'apuntar, perquè a més, per les plataformes termes, la restricció de comptes a menors tampoc té un gran impacte en termes econòmics, en tant que la majoria de menors no tenen capacitat de consum. És a dir,
immediat. No té un impacte immediat.
No té un impacte immediat.
Però estàs enganxant clients futurs.
Exacte, estàs enganxant futurs clients, però que ara es restringeixin comptes de menors de 16 anys, l'impacte econòmic és relatiu.
Sí, és molt baix.
Perquè realment els anunciants que mantenen o sostenen econòmicament aquestes plataformes no es dirigeixen a aquest target, a aquest públic, perquè no són els que tenen capacitat de consum. Es dirigeixen als adults, que són els que tenen capacitat de consum, no? Per tant, jo crec que no s'està qüestionant en cap cas el model de negoci, que és un model pervers, perquè no tenim informació sobre com funciona i perquè el que sí que sabem i sí que està molt estudiat és que existeixen aquests algoritmes i aquests mecanismes d'interfície que manipulen l'experiència de l'usuari a costa de mantenir-lo enganxat. Jo crec que fins que no hi hagi un qüestionament, i això sí que realment seria posar la càrrega sobre les plataformes, fins que no hi hagi un qüestionament del model de negoci, crec que ja podem anar ficant pagats, que no crec que siguin inútils, però que no crec que vagin a l'arrel del problema.
Molt bé. Ara vaig a tu, Jordi, però...
Hi ha dues coses que a mi, com des del punt de vista jurídic, m'interessa, no? Una, aquesta que plantejava la Mila, estem parlant de dos conceptes que s'han de controlar, sobretot respecte dels menors, l'algoritme d'una banda, si és addictiu, l'altra, els continguts, que jo crec que aquest és el grandíssim i dramàtic tema des del punt de vista de la conformació cerebral de la gent més jove, no? Que és la pornografia infantil. Està transformant les relacions humanes, ja sé que l'altre també, no? però amb impacte respecte de, fins i tot, coses que pensaven que havíem avançat en la relació i el respecte de les dones i de la seva integritat, perquè els ha canviat el món veient aquestes imatges i aquesta pornografia dura que tan allunyada està de la seva realitat i que acaba deformant-la, no? Però més enllà d'això, el tema interessant, justament perquè portem aquí a col·lació una sentència nord-americana, torna a ser la diferent manera d'entomar el tema de la responsabilitat allà i aquí. Allà tenen, des de sempre, nosaltres ho tenim respecte dels accidents de trànsit, però poca cosa més, el que es diu responsabilitat objectiva. És a dir, la plataforma, pel fet de que produeix això, més encara si tenia consciència, però en tot cas pel fet d'haver produït un dany, ha passat amb les tabacaleres i ara pot passar amb aquestes plataformes. Nosaltres tenim un sistema diferent en el que la malícia ha d'acompanyar el resultat lesiu per les persones. I aquí, el fet de saber que hi ha un component addictiu en l'algoritme, no sé fins a quin punt passaríem tantes coses, no? Pues el que ven galetes, sabem que el sucre té un efecte addictiu sobre la xocolata o la... Ja sé que estic banalitzant què significa l'algoritme a les xarxes, però hi ha tantes coses que no depenen de les xarxes que també ens fan addictiu, i per suposat, no solament afecta a les persones menors de 16 anys, és a dir, veiem a tot arreu i per totes bandes persones que molt madures que han entrat a les xarxes o han entrat en contacte amb el ciberespai molt més grans i que també estan absolutament enganxats. És a dir, drogadicció cibernètica la trobem per tot arreu, no? I després una última de tipus filosòfic. És veritat que abans hi havia problemes amb la seguretat dels adolescents, jo que sé, perquè anaven sense casc en un ciclomotor, després van prendre tabac, després en comptes de tabac van prendre no sé què, drogues al·lucinògenes. És a dir, cada generació va solucionant efectes lesius d'alguns riscos que tenen a veure amb mercats de negoci. Jo estic convençut que res de tot això és innocent, i n'apareixen d'altres, no? I anem canviant de quina manera hi ha una part de nosaltres, sobretot en aquesta adolescència, que té un sentit del risc entre zero i res, i que l'aboca una mica aquesta sensació d'autodestrucció, que després a poc a poc es va abandonant, i que en el cas de les xarxes, a lo millor ja l'abandones quan ja no té remei.
Jordi.
Sí, al capdavall, el més del 60% del mercat publicitari mundial, pateixo, 60% de la publicitat mundial està en mans de tres grans empreses, que són Alphabet, que és l'empresa propietària de Google i Google Maps i YouTube i tot això, Amazon i Meta, que és l'empresa propietària de Facebook, Instagram, WhatsApp. 60% de la publicitat del món.
Sí, sí.
És inèdit, o sigui, en el món dels mitjans, i això afecta el que parlàveu avui sobre els mitjans de comunicació, que de cop i volta ara Google ha canviat l'algoritme i tots els mitjans de comunicació digitals han baixat un 20, un 30 i alguns un 50% les seves visites des del mes de gener, amb l'afectació publicitària que això té, no? Què vol dir? Que hi ha una dominació absoluta d'un sector publicitari que els que treballem en mitjans de comunicació des de fa dècades no havíem vist mai a la història. Vol dir que, sobretot en mercats com el nord-americà, a Europa també hi són, però allà encara ho tenen més accentuat, aquestes lleis antimonopoli, no?
Això mateix.
Anticoncentració de mercat. Jo és que no ho sé, però estem parlant del 60% de la publicitat mundial en mans de tres empreses que, a més, són... Això és bo o és dolent? És que la vida dels darrers anys ens ha portat així. Alguna cosa bona deu haver fet Alphabet, Meta i Amazon perquè el 60% de la publicitat mundial vagi a elles, no? I perquè els usuaris fem servir els seus serveis. No vull demonitzar aquestes companyies, però sí que crec que mereix una mica de perspectiva i entendre que hi ha pràcticament, no és un monopoli, però és una mena de, podríem dir-ne, l'oligopoli de la descoberta. L'oligopoli de la descoberta de continguts està en molt poques mans. I això té efectes publicitaris, econòmics directes, però té efectes polítics i té efectes socials. I això és una cosa que també l'estem aprenent plegats, com deia ara fa un moment. O sigui, ho hem d'aprendre plegats, però no podem mirar cap a un altre costat. Hem d'aprendre-ho plegats, hem de veure, ens hem d'equivocar amb les normes que posarem i al final les hem d'acabar encertant, no? Però el que no podem fer és deixar de ser conscients que estem en molt poques mans, tingui a veure amb els adolescents, tingui a veure amb els adults, tingui a veure amb qui tingui, amb governs, institucions o empreses.
Jordi Selles, mil gràcies, abraçada forta. Que vagi
a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies.
Sí, amb això que deia el Jordi, a mi m'agradaria fer dos passes més, no? Deia, la descoberta dels continguts depèn d'aquests oligopolis. Però és que resulta que l'oligopoli el que no et descobreix els continguts. El que et fa és que tu vagis anant en cercle contínuament en una mena de bucle sobre els teus continguts i els teus prejudicis sobre els continguts. I el que està passant és que no només ha canviat el mercat publicitari, sinó que ha canviat també la manera de fer informació de molts mitjans. Alguns altres no, els que es basen en la subscripció dels lectors, no. Però els que es basen en
clics.
En grans audiències, que aleshores li diuen a les grans empreses d'anunciants, tinc una gran audiència, que et serveixo perquè tu puguis anunciar-te a través d'aquesta gran audiència, que és una audiència que moltes vegades està a Llatinoamèrica i són diaris espanyols, per exemple, o són audiències que entren un minut o 30 segons en el diari i se'n van. Aquestes audiències s'alimenten no precisament d'informació amb valor afegit, s'alimenten de gatets, senyores amb pilotes i titulars escandalosos sobre la vida privada, moltes vegades inexistent, d'algunes persones conegudes. Per tant, el que han fet també és deteriorar el nivell de qualitat que ofereixen els mitjans de comunicació, especialment els que no són públics i els que no van a subscriptor.
Laura, ràpid.
Sí, molt ràpid. En relació amb això que deia l'Ester, que realment està estudiat com les xarxes socials, abans parlàvem del que havien representat històricament, com diuen molts experts, els camps de futbol com a mecanismes de radicalització. I això és el que està passant també ara amb algunes xarxes socials que et porten d'un contingut radical a un contingut encara més radicalitzat, no? I això fa que, en realitat, no surtis d'una bombolla determinada i que et pensi realment o et cregui realment alguns discursos d'odi que tenen molta presència a les xarxes socials. Però, en relació amb el debat sobre els menors, hi ha una cosa que a mi em sembla interessant, perquè és veritat que són un col·lectiu que s'ha de protegir particularment. Però compte, perquè no són els únics que són manipulables a partir de la informació que hi ha a les xarxes socials. Pensem que molts menors, o molta gent molt jove, són nadius digitals. Per tant, tenen molta capacitat per entendre quan una informació està manipulada més que altres col·lectius poblacionals que són més grans i que potser es traguen abans, per dir-ho d'alguna forma així ràpid i clara, un vídeo generat amb intel·ligència artificial
això,
sí. O una informació que és un bulo i que no pots fer un traçat de quina és la font. És a dir, que evidentment cal protegir els menors, però que la seva capacitat de discernir què és veritat i què no és veritat potser no està tan allunyada de segons quins col·lectius i, de fet, fins i tot potser és més alta que alguns altres, eh?
Ara mateix són 9:45, anem a publicitat i continuem de seguida a l'Àgora.
Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 2 de maig. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Uala
20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Múnich.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a walashop.com.
Uala!
40 anys, més de 30.000 cançons.
Bueno, vam obrir camí, cantar rock d'un català, no?
No és mai un camí de roses. Necessita una gran dosi d'il·lusió, de voluntat, d'imaginació.
Cap altra discogràfica catalana ha reunit tanta història.
El que havíem de fer era avançar-nos al moviment que havia de venir.
Un tio amb tanta visió i sí, que aposti per xavals com nosaltres, que som quatre desmanegats fent música, és molt guai.
Pick-up, 40 anys creant espai musical català. Dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Seguim a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la Montserrat Nebrera, la Milagros Pérez Oliva, l'Esther Vera i la Laura Aznar. I pràcticament 12 hores després de que hi hagués aquests crits racistes a Cornellà al Prat, 12 hores després arriba el primer tuit d'un membre del govern espanyol. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
Sí, un dels actius, és Òscar Puente, que acaba de piular el que va passar i a Cornellà és la conseqüència del que la dreta racista i xenòfoga ve alimentant durant anys amb la complicitat, diu Òscar Puente, d'un ecosistema mediàtic que avui es posa les mans al cap. És feixisme, amics, i no se'ls riu les gràcies ni se'ls blanqueja. És la primera reacció d'un membre del govern espanyol i, recordem, aquest matí hi havia dues entrevistes, Elma Said a Ràdio Nacional, Mònica García a Televisió Espanyola. Cap pregunta sobre aquests fets.
Fantàstic, fantàstic. Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
Dèiem això de 12 hores després, no ho dic així exageradament, va ser una mica abans de les 10 de la nit, els crits, els primers crits. Estem a punt d'arribar a les 10 del matí i la primera reacció del govern espanyol l'hem tingut ara, un tuit i dues entrevistes on ni tan sols se'ls ha preguntat. En fi, una altra cosa que volíem comentar té a veure amb els concerts de Rosalía. Aviam, perquè ha sortit l'organització de consumidors, Facua, alertant que, un clàssic de quan hi ha aquests concerts amb una gran demanda, que hi ha pàgines web que venen entrades falses per als concerts de Rosalía a Barcelona i a Madrid. Redacció, Marc Jurado.
Sí, les entrades Freddy Reals es van esgotar poc després que sortissin a la venda, però aquestes webs n'ofereixen i asseguren que són oficials. Alguns antivirus, de fet, ja les detecten, però les webs es promocionen a través d'anuncis d'Instagram. I amb això què busquen? Doncs Facua avisa que el seu objectiu és aconseguir dades personals i bancàries dels consumidors.
Dades i diners, no, Marc, també?
Sí, exacte. Les estafes en la revenda d'entrades dels concerts és habitual. La Núria ha explicat al matí de Catalunya Ràdio com un home va intentar enganyar una amiga seva amb qui volia anar a veure els Backstreet Boys, en aquest cas a Las Vegas. Després de fer una primera transferència a través de PayPal, va sospitar quan li demanaven encara més pagaments.
El tipo le manda un correo electrónico con todos los logos de Ticketmaster y le dice, solamente falta pagar el fee por transferencia y estamos listos, son $50 más. Ahí sí ya yo le dije que no. O sea, eso no es así. Yo le dije, no, esto es una estafa, dile que no, que te devuelvo, que te lo mande.
Marc Jurado, gràcies. Fins ara.
A tu, fins ara.
Entre les persones afectades per aquesta qüestió del concert de Rosalía hi ha el Carlos Villasante. Carlos, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Què t'ha passat a tu, exactament?
Pues nada, yo la verdad es que tenía mucha ilusión por ver a Rosalía porque es mi artista favorita y a mi chica también le hacía mucha ilusión y estuve intentando conseguir entradas en su momento, fue imposible, esperas larguísimas, 30.000, 40.000 personas en cola y ya la verdad que me había quitado un poco la idea de la cabeza, pero me dio por buscar en Twitter ayer y vi que había bastantes personas vendiendo entradas. Entonces, bueno, yo ya estaba prevenido de que eso podía ser fraudulento y empecé a hablar con ellas. Y el caso es que, bueno, pues descubrí que tienen un método bastante consolidado y que no solo puede engañar a mucha gente, sino que está engañando a mucha gente, como luego me indicaron. Entonces, el método es básicamente que ellos te indican que tienen sus entradas en Ticketmaster y que te las pueden transferir por la aplicación de Ticketmaster, que eso es real, eso se puede hacer y es fiable. Entonces, bueno, te enseñan las entradas. En mi caso, la persona con la que hablé me mandó un vídeo donde se veía mi conversación de Twitter en su móvil y las entradas en su aplicación de Ticketmaster, con lo cual te demuestra que son verdaderas. Y aquí la clave para no engañarte es que te pide que siempre pagues por adelantado, cosa que no se debe hacer, pero bueno, que yo decidí hacer. Entonces, cuando le dije que no quería pagarle a ambas entradas, me dijo, bueno, pues págame una, te transfiero las dos y me pagas el resto, así hacemos mitad y mitad. Y en el momento que pagué una, pues nada, la persona me bloqueó y ya no volví a saber nada más de ella.
Mm. És a dir, vas pagar una i ja ha desaparegut aquesta persona.
Eso es, eso es.
I aquesta persona dius que la trobes a Twitter.
Sí. Y ya os digo, me dio un poco más de confianza porque había varias personas ofreciendo entradas, hablé con varias y más o menos todas me proponían lo mismo, cada una con perfiles diferentes, habiendo creado la cuenta en momentos diferentes, o sea, perfiles muy diversos, nada que tuviera un patrón común que me hiciera sospechar demasiado.
Clar, i a més, si aquesta persona et bloqueja, ara poca cosa s'hi pot fer, no?
Bueno, lo denuncié con mi banco. Lo primero que hice en cuanto vi que me bloqueaba fue decírselo a mi banco, aportarle todas las pruebas de que era una estafa y ahora pues ver si se puede hacer algo con ellos. A ver, en realidad yo era consciente de que era un riesgo. En ese momento al final pues ves ciertos indicios de, oye, esto de dar dinero antes de tener nada en la mano no es muy inteligente, pero al final te puede un poco la ilusión. Piensas más con el corazón que con la cabeza y dices, bueno, mira, me arriesgo y si me sale mal, pues por lo menos lo he intentado.
I això t'han dit al teu banc si es pot denunciar, si es pot denunciar a la policia, per exemple?
Se puede denunciar a la policía. De hecho, bueno, tenía pensado acercarme. Lo que pasa es que estaba esperando también a ver qué me decía el banco. En mi caso es Revolut, es un banco online bastante grande, pero estaba esperando sus indicaciones para ver si me acercaba también a la policía o no.
Yeah. ¿T'havia passat algun cop això abans?
No. Nunca me ha pasado. Solo tener bastante cuidado con estas cosas, pero ya os digo que a veces la ilusión te puede un poco.
Ai, Carlos, em sap greu que t'hagis quedat sense entrades per Rosalía. Però gràcies per explicar-nos, en tot cas.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada.
Espero que no li passi a ningú més.
Jo també ho esperem. Gràcies per explicar-ho. Que vagi molt bé.
Un abraçada. Hasta luego.
Una abraçada, això mateix. Saludem també el vicepresident de l'Organització de Consumidors Facua, Miquel Ángel Serrano. Senyor Serrano, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Este tipo de estafas llevan años ocurriendo, pero como hay un boom de los conciertos, no sé si esto ahora pasa cada vez más.
Pues lamentablemente sí, efectivamente, llevan ocurriendo desde hace años, también se han popularizado desde que la venta de los conciertos, bueno, pues se hace en su práctica totalidad por Internet. Antes recordemos que hace unos 15 años era más común a lo mejor el ir a comprar la entrada a determinadas taquillas, a determinados puntos de venta físicos, ¿no? Pero desde, sobre todo desde el COVID-19 en adelante, la práctica totalidad de la compra de esta entrada viene siendo por Internet y claro, todo esto facilita que podamos ser víctimas de esta clase de fraudes, ¿no? Y es complicado porque, claro, el consumidor muchas veces él se suma la necesidad que tiene de adquirir esa entrada, lo difícil que es adquirir esa entrada, porque estamos hablando que esto es macro concierto. Bueno, el caso de Rosalía ocurrió, ¿no? Las entradas se suelen agotar en pocos minutos, pese a que se ponen a disposición del público, pues 50.000, 60.000 entradas. Entonces, claro, es muy complicado encontrar la entrada y es fácil que en esa necesidad que tenemos como consumidores intentar adquirir la entrada para ver al artista que queremos ver, este tipo de web fraudulenta se intente causar de nosotros, además a través de anuncios en las redes sociales, a través de páginas que tienen una cierta apariencia de oficialidad, por así decirlo, porque se parece a lo mejor al canal de venta oficial. Y claro, el problema también muchas veces es que además estas páginas web no suelen tener su domicilio dentro de España, ni siquiera indican qué domicilio tienen o quién está detrás de la página web. Y claro, cuando el consumidor pues cae en el error de comprar la entrada o de pagar, mejor dicho, por una entrada que a lo mejor ni siquiera recibe, pues ya está hecho el daño, ¿no? Si alguien es víctima de este tipo de circunstancias, nosotros lo que recomendamos desde FACO es que se ponga denuncia inmediatamente ante la seguridad, ante los cuerpos de seguridad del Estado, ante la policía, ante los juzgados. Y paralelamente, si hemos realizado la compra con tarjeta, bueno, algunas tarjetas bancarias, no todas, tienen asociado un seguro ante posible fraude. Y bueno, estas pólizas de seguro, si acaso recogen en su condicionado pues este tipo de circunstancias, podrían ser un canal para intentar recuperar, si no la totalidad, si al menos parte de lo que no han defraudado. Pero como digo, está a la orden del día. Lo que hace falta es que la autoridad de consumo, la autoridad en este caso la Generalitat, pues investiguen este tipo de fraude e intenten hacer todo lo posible porque el consumidor no caiga en estas trampas, cerrando las páginas web, intentando sancionar a los titulares de las mismas, este tipo de cuestiones, ¿no?
Claro, porque hay estas páginas web, y por ejemplo hemos buscado algunas, y hay una que es rosaliaentradas-luxtour.com o rosalia-tour.com, que hay esta cierta apariencia, como decía usted, de que parecen de verdad, ¿no? Pero no lo son.
Sí, efectivamente. Nosotros desde FACO hemos puesto, siempre que hemos tenido conocimiento de este tipo de páginas, lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes, del Servicio Autonómico de Consumo que correspondiera, del Ministerio de Consumo, también del Gobierno de España, de que posee capacidad sancionadora tras la anterior legislatura. Y también en ocasiones lo hemos puesto en manos del Ministerio Fiscal, porque es que son canales directamente para cometer un delito de estafa. Entonces, claro, aquí estamos hablando de que no solamente estamos en un ámbito administrativo que es sancionable, sino que incluso podemos trascender al ámbito penal. Y además todo ello, con lo que comentamos, que son macroeventos, que acuden decenas de miles de personas. Es que en un estadio de este tipo muchas veces hay más gente que población censada en determinados municipios del país, ¿no? Y claro, la cantidad de afectados por este tipo de prácticas pues puede ser muchísima. Evidentemente aquellos consumidores que lo ponen en conocimiento de las autoridades, pero incluso otros consumidores que o por vergüenza o por falta de tiempo, por frustración, pues directamente deciden no denunciar. O sea, que estamos hablando de un fraude importante, ¿eh?
Claro, es que además, lo que comentábamos al principio, hay un boom de interés por los conciertos, de precios también, pero este es otro tema. Pero, por ejemplo, incluso hemos leído que hay lo que en algunos sitios se ha llamado como anuncios especulativos. Es decir, por ejemplo, cuando ayer se anunció la gira de Celine Dion, que dicen que tienes que preinscribirte, te darán un código y tal. Bueno, pues ya están apareciendo, dicen, webs que dicen, yo te vendo las entradas de Celine Dion, pero son entradas que no tienen. Que estas personas no tienen. O sea, tú les compras una entrada a alguien que, en el mejor de los casos, igual consigue la entrada y te la revende. En el mejor de los casos. Pero puede ser que no la tenga.
Sí, sí, totalmente. Incluso es muy habitual desde hace años que las entradas desaparecen. O sea, vamos, desaparecen. Son vendidas en 5 minutos. Se venden 50.000, 60.000 entradas. Y a los pocos minutos pues aparecen en página web de reventa pues a un precio muy superior, ¿no? Pues si la entrada a su precio oficial eran unos 80 euros, pues a lo mejor en esa página web de reventa aparece a 1.000 euros a los 5 minutos, ¿no? Claro, aquí también lo que ocurre es que la normativa, si bien responde a este tipo de situaciones, pero en muchas de las ocasiones la normativa autonómica es de los años 90, que evidentemente en los años 90 la comercialización online prácticamente no existía, mucho menos para este tipo de eventos, ¿no? Y por otro lado, claro, sin esa normativa autonómica lo que contamos es con el Código Civil puro y duro, ¿no? Entonces, aquí lo que haría falta probablemente sería una regulación específica de prohibición tajante de este tipo de conductas, y paralelamente a esta legislación lo que haría falta es una predisposición por parte de las autoridades administrativas de prohibir esta clase de comportamiento. O sea, no debe ser permitido que estas páginas web de reventa pues comercialicen este tipo de entrada, como digo, promocionando ese tipo de especulación. Igual que también con este tipo de páginas de reventa, esto tenemos un problema, y es que se califica como medio intermediario de servicio de la información. Es decir, esta página web generalmente que te dice, no, yo no te vendo nada, yo te pongo en contacto con un tercero y si tienes un problema, claro, ya te la apañes con ese tercero, ¿no? Efectivamente, a mí no me pida responsabilidad, y eso también habría que regularlo de alguna forma.
Miguel Ángel Serrano, de FACUA, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
En fi, això de les entrades dels concerts, ja fa temps que diem que s'està posant molt, molt complicat, Laura.
Molt. Mira, hi ha una cosa que jo estava pensant tota l'estona que em sembla més preocupant, o que em ratlla més a mi, més que la pròpia estafa en si mateixa, que evidentment doncs, fa molta ràbia perdre els diners que t'estafin, etc. Però aquestes pàgines, a l'hora que tu fas la transacció per comprar aquestes entrades falses, estàs donant informació teva personal i bancària. I això és el que a mi em preocupa més, perquè un cop algú disposa d'aquesta informació, com pot operar al respecte? La pot vendre? Això ens fa més susceptibles a possibles futures estafes? A mi el que em preocupa és aquesta informació que tu has ofert per un frau, què pot passar al respecte i quines implicacions pot tenir per tu, que era una de les coses que m'agradaria preguntar o m'agradaria saber. A partir d'aquesta informació, aquestes pàgines fraudulentes que la tenen, què poden fer amb nosaltres, no? Perquè és cada cop més comú, a mi mateixa m'ha passat, intents de frau, intents d'estafa, intents de suplantació d'identitat, etcètera, etcètera. Per tant, clar, o sigui, no saps en qui estàs compartint tota aquesta informació teva.
Però, de tota manera, són portals pop-up, eh? És a dir, s'obren i es tanquen fins i tot diria que de manera molt esporàdica, és a dir, i amb perfils diferents, de tal manera que l'objectiu fonamental és l'estafa. I clar, si a més una entrada primer val 60, després la puc vendre per 1.000, clar, el benefici de posar en marxa un portalet d'aquests amb aparença de ser oficial, pues, clar, qualsevol que treballa no li surt tan rendible la seva activitat professional, no? Però, clar, ara es parlava de com es podria fer per prohibir, per exemple, aquesta revenda especulativa, d'això de 60.000, ni que fos d'un, ni que fos de 21.
En teoria hi ha clar, un projecte, hi ha un projecte de llei per frenar la revenda.
Una cosa és que tu no puguis anar, o ho tinguis...
Per frenar per posar un topall de preus. Sí.
Exacte. Dius, bueno, jo l'he avançat, però de 60.000, clarament, qualsevol cosa que fes...
Això...
Diries, però què és això?
Hi ha això, i després que quan tu selecciones el preu de l'entrada, que aquest sigui el preu que et cobrin. Perquè ja ha passat més d'una vegada que tu selecciones per 100 i llavors, entre plusos i una...
Perdó,
és una dèria personal, però em fa molta gràcia despeses de gestió. Penses, però si ho estic fent tot jo! Estic jo seleccionant l'entrada, perquè no hi ha ningú aquí.
No, són els pares.
Exactament. I a més, la sensació de que... Bueno, ja ho ha dit el representant de Facua, no? Estàs més venut si no estàs sota una targeta de crèdit que tingui aquesta assegurança, perquè haig de dir que si la tens, pràcticament el resultat lesiu no existeix. Però jo crec que té fins i tot un efecte negatiu respecte del propi tràfic, perquè, com s'ha dit, la gent aleshores no denuncia, aquestes plataformes tornen a aparèixer com bolets en un altre moment i, per tant, es deixa de banda que tot el mercat absolutament delictiu i especulatiu que es forma, com a tu ja no et provoca el problema, perquè tu t'has assegurat i, per tant, pots recuperar els diners o una part dels diners, doncs tira que t'hi vi. I no. És a dir, que l'actuació ha de ser contundent, ben centralitzada, de tal manera que, si les noves tecnologies permeten això, també puguin permetre, ja sé que és més difícil, doncs capar aquestes plataformes i perseguir les persones que estan al darrere. No?
No, jo només podria afegir que a mi em fa tanta por això com els preus dinàmics. Home. Aquesta conya dels preus dinàmics, no? Que intentes comprar una entrada per 100 i acabes pagant 400.
Sí,
no?
Sí.
Mila.
Jo m'estic tornant absolutament desconfiada i no m'agrada, perquè
si no
voldria poder tenir... Clar. I després aquesta sensació de que quan fas determinades compres i dones el teu compte, etc, quantes possibilitats d'interferència hi ha perquè t'agafen. La part més delicada sempre és el de la suplantació d'identitat. Això coneixem històries absolutament dramàtiques, de la dificultat que tens després que t'han usurpat la teva identitat per desfer les malifetes que amb la teva identitat han pogut arribar a fer aquesta gent, diríem, no? Però, clar, això són nivells diferents de sofisticació. Jo entenc que el que ven les entrades de la Rosalia el que busca és diner, caix, ràpid i desaparèixer. Aquí potser el risc de que utilitzin les teves dades per altres coses potser és menor, però tampoc s'ha de menystenir perquè molt probablement també hi hagi qui estigui pensant en treure rèdit d'aquesta segona opció.
Sí, el que passa és que jo segueixo dient amb el que dèiem, és a dir, la qüestió dels concerts, hi ha un boom, és a dir, després de la pandèmia hi ha un boom inqüestionable, aquestes coses s'han venut en una hora les entrades i tot això, i això es relaciona amb dues coses més. Una, els Estats Units estan investigant per Monopoly, Ticketmaster i Live Nation, perquè si la mateixa empresa organitza els concerts, té els pavellons i et ven les entrades, penses, home, aviam, té tot
en un pack.
Exactament, té tota la pinta té tota la pinta que aquí poden fer el que vulguin. I després, una altra cosa que llegia l'altre dia, que ara, com que els artistes, tot això els està resultant molt car, s'està posant de moda el que en diuen residències, no? És a dir, jo faig 10 concerts a Múnich, faig 10 concerts a Madrid, faig 10 concerts a París, veniu vosaltres. Penses, cony, el cost... No, no és que et costi menys, és que me l'estàs traslladant a mi.
Exacte.
Sóc jo que he d'agafar l'avió i tot això.
I... ho seguim fent.
I ho seguim fent. Clar.
Seguim Bruce Springsteen per tot el món. Evidentment. Quants.
Però sí que és veritat, i a més ho dèiem ara, és a dir, que a banda hi afegeixes les indústries, com deia l'Ester, dels preus dinàmics, però també doncs, els saludos VIP i aquestes coses, vull dir que la indústria s'està fent, s'està convertint en gegantina. O sigui, que déu-n'hi-do.
Sí, també és veritat que està perdent altres fonts d'ingrés, no?
Sí.
Que abans compràvem CDs o compràvem música i ara la tenim tota...
Aquí el negoci s'ha focalitzat aquí.
Sí. Arribem, pràcticament, som a fregar de les 10 del matí.